I estem ja en aquesta nova edició del Temps de Descompte per parlar de bàsquet, per analitzar com ha anat la 12a jornada. El grup segon de Copa Catalunya, ho dèiem en els titulars inicials, el Club Bàsquet Sitges es va imposar a la pista del Blue RCC per 70-83. La resta de marcadors d'aquesta jornada 12 han estat aquests: Gavà 48, Tàrrega 61, Sant Boi 68, Reus Ploms 76, Grup Barna 87, Martorell 72, Gabriel Viladecans 83, Ramon Llull 79, l'Hospitalet B 68, Collblanc La Torrassa 62, el Vendrell 77, Buscamartès 84 i Castellbisbal 61, Albert Disseny 59. El Viladecans i l'Artés, tots dos amb 10 victòries i 2 derrotes, encapçalen la classificació, seguit del Castellbisbal, encara arrossegant un partit pendent, tot just el de la primera jornada, amb 10 victòries, una única derrota. El Tàrrega, el proper rival del Club Bàsquet Sitges, se classifica en el quart lloc amb 9 victòries i 3 derrotes, i el Club Bàsquet Sitges és 5è hores d'ara amb 7 victòries i 5 derrotes. A la part baixa de la classificació trobem el Reus Ploms amb 3 victòries, 9 derrotes, les mateixes que el Blue RCC. El Martorell és penúltim, amb 2 victòries, 10 derrotes, i tanca la classificació una setmana més el Bàsquet Sant Boi amb 2 victòries i 9 derrotes. Doncs, com els dèiem, el Club Bàsquet de Sitges es va acabar imposant a la pista del Blue RCC per 70-83. Continua el conjunt de Daniel Sampere amb problemes de lesionats. No hi eren ni Guillem Palau, que encara no ha tingut l'ocasió de debutar amb l'equip, ni tampoc Xavi Sabater. En aquest últim cas, com hem anat comentant les últimes setmanes, no s'espera el seu retorn fins a principis del proper 2010. Una bona notícia, això sí. Edu Piñero va ser dubte fins al darrer moment, i sobre la mateixa pista, a l'escalfament es va decidir que provaria de jugar, tot i encara no està al 100%. Un gran primer quart, 15-33, va permetre als Sitges distanciar-se en el marcador. El segon període va dominar el conjunt del Blue RCC per 19-11. De nou, els Sitges es va imposar al tercer quart per 10-21, i el definitiu quart període va manar de nou al conjunt local per 26-18. Els anotadors dels Sitges van ser Pérez amb 8 punts, García amb 18, Mestre 3 amb 19, Escudé amb 3, David Rodríguez amb 4, Gerard González amb 5, Carretera amb 3 i Edu Piñero, que va anotar 8 punts, tot i que, com els dèiem, no es troba encara al 100% de les seves condicions. Finalment, Arturo Barro es va erigir com el segon màxim anotador amb un total de 15 punts. Destacar, com no, el bon partit, el joc interior dels Sitges, tant d'Arturo Barro com de l'Eduard García, l'encert exterior d'Adrià Mestres, i les bones sensacions, com dèiem ara fa uns moments, dels pocs minuts que va estar en pista l'Edu Piñero, de cara ja a recuperar jugadors per l'important partit de la següent jornada. Propera setmana, recordem, just abans de l'aturada per les vacances de Nadal, el Sitges es desplaça a la difícil pista lleidatana del Belca Club Natació Tàrrega, un partit que jugarà diumenge 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. A banda d'aquest important resultat, d'aquesta victòria del Club Bàsquet de Sitges, del seu sènior A, la pista del Blue RCC per 70-83, hem de repassar la resta de marcadors que ens deixa la jornada de bàsquet. Vinga, doncs, comencem destacant que el sènior B de tercera catalana va perdre 71-66 a la pista del Pare Manyanet, mentre que la júnior A es va imposar de forma força contundent 54-80 a la pista de l'Estonac. Més resultats que es deixa aquesta jornada basquetbolística, per exemple, la derrota 61-51 del júnior B a la pista del Club Bàsquet Tarragona, mentre que el cadet A va acabar perdent 71-55 a la pista del Proa Samadir. Derrota també del cadet MB, que jugava a la pista del Sagrat Cor Diputació, 54-36 va perdre el conjunt sitgetà, mentre que el cadet C s'imposava a la pista del Club Esportiu Gelí de B per el marcador de 37-47. Victòria també de l'infantil A, que jugava a la pista del Club Bàsquet Cubelles. El conjunt sitgetà es va acabar imposant de 10 punts, 62-72. Recordar també que el preinfantil jugava a la pista del Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriels. Perdia de forma clara 68-19. Ens queden encara tres marcadors més, els dels conjunts mini, el mini A, que guanyava 51-83 a la pista del Bàsquet Fels, el mini B, que perdia per 64-51 a la pista del Centre Esportiu Gelida, i el Benjamí A, en el campionat comarcal, que sumava una victòria per 4-41. I acabem aquest bloc dedicat al món del bàsquet amb més marcadors, en aquest cas els dels equips del Club Esportiu Sitgetà de bàsquetbol, els equips femenins. Comencem per la Júnior A, que es va imposar 61-53 davant el Club Bàsquet Prat Aigües del Prat. Derrota del cadet A, que jugava davant el Tecla Sala de l'Hospitalet, 88-39 va perdre el conjunt de l'Esportiu Sitgetà, mentre que el cadet B també perdia aquí a casa davant el Club Bàsquet Martorell Solvint per 23-50. El preinfantil també queia derrotat aquí a casa, 39-51, davant la Unió Esportiva Sant Gabriel Viladecans. I el darrer dels marcadors de l'Esportiu Sitgetà és el corresponent a l'equip mini A, que es va imposar de forma contundent 99-29 davant el Club Bàsquet Sant Just. Fins aquí, doncs, el nostre temps dedicat al món del bàsquet. D'aquí uns moments entrem ja en matèria pel que fa a la Primera Nacional d'Hoquei Patins.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Estem ja per parlar d'hoquei patins en aquesta nova edició del Temps de Descompte, en aquest dilluns 14 de desembre de 2009. Aleix Ramírez, molt bona tarda.
El Pitu.
No diré recent aterrat de Madrid, perquè veu arribar dissabte a la matinada,
sí.
Però amb un bon punt, amb un bon resultat, sens dubte.
I tant, un bon punt, que la pista d'un segon classificat com és l'Alcobendas és victòria. I a més, també és un punt d'aquests psicològics que demostra que aquest equip pot plantar cara, com ja es va veure amb el Voltregà, a qualsevol equip de la categoria.
S'ha jugat la desena jornada en aquesta Primera Nacional i els resultats que s'han produït han estat aquests: Voltregà 2, Tordera 2, Alcobendas 3, Club Patí Sitges 3, Sant Antoni 11, Centro Asturiano 3, Vigostic 4, en Raspeig 7, Vendrell 7, Sant Feliu 6, Calafell 4, Cerdanyola 4, Oviedo 3, Mataró 5 i Monjos 9, Areces 2. Això vol dir que el Voltregà és una miqueta més líder, tot i que també va empatar amb el seu partit, com dèiem, amb el Tordera 2-2, el Voltregà líder amb 23 punts, seguit de l'Alcobendas amb 19 i també, atenció, el proper arribat del Sitges, el Sant Antonio, tercer amb 19, els mateixos que el Cerdanyola, 17 pel Vendrell, 16 per Calafell i Tordera, 15 per Mataró, 14 per Sant Feliu, 13 per Centro Asturiano, el 12 suma el Oviedo, 12 punts també l'Areces, el Sitges és 13, o el que és el mateix, quart per la cua amb 10 punts, 9 per Monjos, 8 per Enraspeig i el Vigostic tanca la classificació amb un punt. Com dèiem, dissabte el Patí Sitges es va desplaçar fins a Madrid per jugar a la pista del segon classificat, l'Alcobendas. Un partit a l'eix amb diverses cosetes a destacar. Per exemple, l'entrada, la porteria, novetat a la porteria. Luis Aceituno sí. va ocupar el lloc del lesionat Àlex Ribó.
Sí, el va jugar el Luis perquè l'Àlex últimament ve portant unes molèsties i per tal de no arriscar, doncs mira, se li va donar l'oportunitat al Luis, perquè també li serveix una miqueta per donar-se a conèixer i que es vagi adaptant a aquesta categoria.
És a dir, no tens prou joventut, ni poses un mes, eh? Que sempre va bé.
Sí, però...
Ho dic en el sentit positiu,
sí,
la paraula.
Sí, tant, home, i tant. L'aposta va sortir perfecta, perquè el Luis va fer un autèntic partidàs. Va salvar molts gols, va estar molt segur a darrere... I no, la veritat és que per debutar ho va fer bastant bé.
Clar, quan et marxa l'Alcobendas amb un 3-0...
Sí, però és el que parlem durant tota aquesta temporada. Amb el nou reglament, la cosa pot canviar completament amb una jugada aïllada que et torna a col·locar dintre el partit, amb una jugada amb una targeta blava a favor o en contra, amb diverses situacions que et poden tornar a connectar, i això és el que el Sitges va saber aprofitar. D'un 3-0 no va renunciar mai al partit, perquè fins al moment el Sitges va saber anul·lar molt bé el joc a la pràctica, perquè l'Alcobendas no va fer un joc així molt, molt millor que el del Sitges. Simplement es va aprofitar de les individualitats i dels penals, que els van xiular, perquè em sembla que van ser dels 3 gols 2 de penal.
Sí, el primer i el segon.
I res més, el Sitges molt ben ordenat i No, i a veure, el 3-3 fa justícia. Jo crec que pel que es va veure en el pavelló, a la pista, fa justícia al marcador. Encara que, mira, podíem haver sumat una victòria.
És una victòria que es va escapar en el darrer tram.
Sí.
Es pot dir així, perquè a falta de molt pocs segons, sí, el Sitges va disposar d'una falta directa.
Faltant de 4 segons, però mira, desgraciadament no vam poder marcar-la. Però bueno, com ja diem, les sensacions són bones i el punt aquest és positiu, molt positiu.
Sensacions positives, com deia l'Aleix, Toni. Unes sensacions que ja es van començar, tot i la derrota, a refermar el dia del Voltregà aquí.
Sí, de fet l'equip ja l'ha ofert, no? Vull dir, l'equip ja l'ha demostrat en molts partits, però el dia del Voltregà, si algú tenia que guanyar, era el Sitges, i no va guanyar per mala sort, no? Home, jo, a veure, jo... ho tenia molt clar, de que el Sitges faria un bon paper al Alcobendas. Jo no sabia si anava a guanyar, si anava a empatar, si anava a perdre. Era més normal que perdés, perquè l'Alcobendas és el segon.
Classificació,
no?
Per classificació és evident que sí, tens més les de perdre.
Potser la sort aquesta, jo ho definiria que la sort aquesta que va faltar amb el Voltregà li va tornar el Sitges a Alcobendas. Va jugar bé, però aquella punta de sort que necessites a vegades va estar-hi.
El que passa que moltes vegades aquesta sort la tens que buscar.
Exacte.
I el Sitges la busca, no?
Sitges la va saber buscar.
El dia de Voltregà no va tenir la sort de cara, però la va buscar, perquè va treballar fins a l'últim minut i va poder guanyar, perquè el Sitges va tenir amb un 2-1, doncs un penal a favor, una falta directa, que hagués representat el 3-1 i sentenciar el partit, a falta de 2 minuts, no? Ho va buscar, i aquí jo sabia que el buscaria, i fins i tot jo la primera part ja vaig veure la pàgina web del Hockey Partit de la Lliga Estatal, doncs que anava perdent 2-0, i fins i tot jo vaig estar mirant fins a l'últim, perquè sabia que el Sitges reaccionaria i buscava la reacció, i ves per on, quan acabava el partit vaig veure les reaccions, perquè el Sitges va empatar a 3, no? I clar, me va quedar aquell gust bo de boca, perquè sabia que el Sitges podia fer quelcom més, i ho va fer, no? Perquè és un equip que que tenir molta confiança, perquè te genera confiança. És un equip que a mi doncs m'ha generat confiança, i crec que el Sitges començarà a dir moltes coses a partir de la segona votació, segur.
Si haguéssim de fer un símil, és un equip que va desenmascarat, que no porta mai careta. Va sempre, com aquell que diu, a cara descoberta, no?
Sí, va molt clar el que vol fer. Jugar, volen, són nanos joves, volen donar-se a conèixer, volen jugar a hockey, volen menjar-se el món. És una aposta arriscada, perquè ja se sap que això el que comporta, però bueno...
Qui no arrisca no pisca.
Qui no arrisca no pisca, exacte.
Detalls també que hem de comentar del partit de dissabte a Madrid. 3 gols va anotar Moisés Escudero, jugador de l'Alcobendas, 2 d'ells a penal, 3 gols de Pablo Aguarón.
Sí.
Pablo Guarón, estem parlant d'un nano que té
17 anys.
17 anys.
A veure,
sí, és campió del món júnior, però té 17 anys.
Per fer una comparació sempre amb els termes futbolístics, el Pablo Guarón és un jugador que val, és molt bo, però si no tingués els Xavis i Iniestas que té darrere,
clar, no rendiria com...
I aquí es va demostrar amb la feina d'equip, la va acabar de rematar el Pablo Guarón. I ja t'ho dic, és un nano que per la seva joventut aporta una seguretat, un cap fred, sap buscar les faltes, sap estar al lloc. No, és, jo crec que és un jugador que per mi marcarà una època en el món del hockey, però bueno, això també ja mai se sap.
Mai se sap. Senyors, acabem el 2009 rebent el San Antonio, un rival, ho comentàvem aquest matí, Toni, tradicionalment difícil cada cop que visita Pinsbens.
Aquí sí, és un equip que a casa al Sitges se li va malament, en canvi a la seva pista el Sitges sempre sumant, no? És un rival complicat, però bé, el que té fent aquest equip, com el Patí Sitges, perquè ara estava parlant en l'Aleix i jo estava pensant en el futur, què bo seria mantenir aquest equip la temporada que ve aquí, perquè si aquest equip continua tot l'equip aquí, amb la trajectòria d'aquest any, amb la categoria salvada i lluitant, aquest equip, escolta, jo le veig moltes coses, no? Però per això és un equip de futur. I fins i tot jo pensava, doncs, que estem fent una feina que el dia de demà s'aprofitarà un altre, però és la cosa de l'esport, no? Perquè tu fas jugadors, li dones confiança, perquè evidentment el Sitges ha estat el que li està donant confiança a aquests joves valors per jugar a la nacional, jugadors que són molt júniors i sèniors, no? I això, doncs, té un cos, sí, sí. I aquest cos ara l'està gestionant el Patí Sitges, però el dia de demà potser lo gestionarà un Barça, un Reus o un altre equip de l'hoquei lliga d'aquests grans, no? Però això és bo, no? I jo penso que fins i tot el dissabte el Sant Antoni aquí, doncs, ho passarà magres.
Atenció, Sant Antoni, el conjunt de Pamplona ve com a tercer
classificat. Sí, però sí, també, sí, sí, sí. També venia com a primer el Voltregà, sí, i sí. Le va passar magres, le va posar un siri a la verge. Uh-huh.
No sabem quina és la verge del Voltregà.
No sé qui la verge de Sant Hipòlit, però le va posar un siri molt gran perquè le va funcionar. També era segon a la Comendas i va aconseguir l'empat. Això no vol dir res. Jo penso que contra més amunt està, el Patí Sitges la va millor l'equip.
Jo li preguntava a l'Eix, com queda el calendari almenys de les properes jornades, tenint en compte que ara ve Sant Antonio, ens aturem pel Nadal.
Vigo la primera jornada de gener, el 9 de gener.
Vigo.
Després ve Calafell, anem a Vendrell.
Uf.
I acabem rebent el Rol Oviedo. A veure, és que un pot pensar que mirar la classificació que són difícils, però jo crec que s'ha d'anar partit a partit, perquè jo en principi era dels que deia classificava el calendari, el típic turmalet que hi ha amb els teus, sí, equips de la teva lliga, però veient els resultats i veient,
sí, sí,
com s'altera, un exemple, el Centro Asturiano anava tercer i ara va amb desena i amb novena posició. S'ha d'anar partit a partit i sumant a poc a poc, perquè sumant dos partits seguits guanyant estàs amunt i sumant dos estàs a baix.
Està clar.
I perdent dos estàs a baix.
Està clar.
Està clar que no podem fer previsions. Mm-hmm.
Doncs atenció a aquest final de primera volta, apassionant sens dubte, Sant Antonio, Vigostic, Calafell, Vendrell, i acabarà amb el Roller Oviedo. No està malament. No està malament. Després la segona volta, aquesta segona volta en la que tots més o menys hi tenim dipositades grans esperances per aquest equip que està demostrant, o que ja ha començat a demostrar, del que és capaç, i que bé, s'espera que en un futur la cosa vagi, doncs, a millor.
Sí, és el que esperem. A veure, ja no pensem que aquest equip estigui a dalt, no? Però que aquest equip estigui per la meitat, fent de jutge en aquesta primera nacional, fent mal, perquè a més d'un se recordarà del Patí Sitges a la segona volta, i que estigui tranquil allà, tapadet, amb l'esquena ben coberteta i fent la seva feina. I pot fer molta feina perquè és un equip molt valent, no té por, és jove, té el futur molt clar, i doncs anirà per totes.
Esperem que els jutges que dius tu sàpiguen fer la seva feina, perquè
L'arbitratge sí, però dissabte...
Sí, però a mi em deixen molt a desitjar.
Però això no és arbitratge.
Sí, però...
Que per me quedo molt amb el que diu el Javi. Mira, el Javi ja té un argument que a mi m'interessa molt i m'agrada molt. Ell diu que tots estem aprenent,
sí, sí, sí.
Tant àrbitres com nosaltres. Els entrenadors estan fent la seva feina, els jugadors també, li costa assimilar les noves normatives i als àrbitres li passa... Idem de lo idem, el que passa és que moltes vegades el criteri lo inclina a favor de la balança d'un i l'altre.
El problema, Toni, és que hi ha àrbitres que es nota claríssimament que no estan fent la seva feina. Perquè qualsevol que va veure el partit de l'altre dia del Comendes, a mi em poden ficar qualsevol excusa, però no, per mi no té perdó de Déu l'actuació dels dos àrbitres de l'altre dia. Jo, sincerament, jo no havia vist mai dos àrbitres que és que no... Res de coordinació. Ara, el criteri, tampoc, res. Un pitava el que li semblava. L'altre, quan era la desena personal, pitava temps mort. Són detalls que, per partits que són partits tranquils, partits normals, escalfen els equips i acaba el partit com el que va acabar.
No, no, imagina que el Sitges fa el 3-4.
No? Clar, jo ho dic seriosament. Jo vaig pensar que si el Sitges feia el 3-4 es liava...
La de Sant Quintí.
La de Sant Quintí perquè, sí. Perquè la gent estava amb l'arbitratge i jo, mira, en certes parts van a beneficiar els Sitges i en certes no, però és allò que veus clarament que és que per un cantó o per l'altre està perjudicant i no ho trobes comprensible com poden estar arbitrant dues persones com les que van arbitrar.
Havia molt de públic?
Sí, no, Déu-n'hi-do. També perquè era el sopar de cloenda d'any d'ells, molta gent de la base, molts pares... No, i a veure, el Covendas, no ho hem d'oblidar, el Covendas sempre ha estat un...
Doncs han donat una idea. Podríem fer la festa de final d'any el dissabte a Pinsbens, aprofitant que ve l'Aresa i animar tothom al Pati Sitges.
Mm-hmm. Sant Antonio, sí. Sant Antonio.
Perdó,
Sant Antonio.
No, però animar que ve el Sant Antonio, ara està pensant en l'Aresa, i animant tot al Pati Sitges. Un piscolabi allà,
no,
final d'any...
No donis idees, Toni.
No, però és una bona idea de cara a la base... perquè a la base sempre festeixen a final d'any,
sí.
Doncs que ho sigui aquest dissabte, perquè a cap i a la fi aquest dissabte ja pràcticament estem al Nadal, i aprofitar...
Si t'encarregues tu un cantant de la vida.
No, jo no, perquè n'hi ha delegats.
En fi, doncs, ja que parlem de la base, Aleix, sí. I acabem aquí el nostre temps dedicat a l'hoquei.
Sí, sí, a veure... És...
Tenim bones notícies també de la base.
Molt bones notícies, Pitu, Toni, perquè... A l'Alevi A, que aquest cap de setmana jugava les eliminatòries prèvies als campionats preferents, va guanyar el Vigas i Reis 3-2 a Sant Sadurní d'Anoia i s'han classificat pels campionats preferents, que és on està ja tots els equips de nivell de Catalunya. Estan entre els 20 i 25.
Però explica-ho tot. Com va sí, jugar sí. Aquest Alevi?
Exactament la història va que el porter titular se'ls va lesionar aquesta setmana... I tinc entès que van tenir, entre el segon porter, que quasi no tenia ocasions, entre un jugador van tenir que
triar el jugador.
Van tenir que jugar i mira, és allò que dius...
Va sortir bé.
Va sortir bé, coses de l'esport.
Molt bé.
Sí, sí.
I bones notícies també, una setmana més del júnior.
Bueno, el júnior aquesta setmana no va jugar, però bueno, està preparant també l'eliminatòria per preferent, que jugarà aquest diumenge contra el Lloret, i que encara, com passa sempre en el món de l'hoquei, no sabem seu. Estem a dilluns i el diumenge no.
I encara no
sabem
no hi ha
seu. Possiblement serà Igualada o Martinenc a Barcelona.
Uh-huh.
Però bueno, a veure.
Perfecte.
A veure, és un partit trampa, perquè el júnior porta molts partits a molt alt nivell, moltes golejades, però és partit únic i tocarà lluitar.
Tocarà patir. Doncs amb aquestes bones notícies també de la base del Pati Sitges posem el punt i final, agraint una vegada més la presència de l'Aleix Ramírez. Aleix, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Avui dilluns, 14 de desembre de 2009, ens trobem a les portes del final d'any i, per tant, a la penúltima jornada, la 14, com dèiem, a la territorial futbolística. En fi, una miqueta de tot, un bon punt el que va rescatar la Unió Esportiva Sitges ahir al camp del Cambrils, empat sense gols, empat 0-0, partit de poques ocasions, sí, d'entendre que és un bon punt tenint en compte el rival que visitava ahir, el conjunt de Manel Rodríguez. No podem dir el mateix, malauradament, del Sobrense, un Sobrense que ahir es va veure sorpresa al municipal d'Iguadols per la penya barcelonista Cinco Roses. Al final, en un partit excessivament atabalat, el Sobrense va acabar perdent per 3-4, una nova derrota abans d'acabar l'any visitant doncs un autèntic os com és la Barceloneta, el líder d'aquest grup tercer de la primera territorial. I qui es complica més de la compte la seva existència a la segona territorial és el Internacional de Sitges. Va perdre dissabte 5-2 al camp del Sant Ildefons B i continua a cué la salvació, com dèiem, cada cop més lluny. I el nostre bloc futbolístic d'avui dilluns l'obrim, com sempre, donant un cop d'ull, repassant els marcadors de futbol base. Comencem, com sempre, pels de la Blanca Subur. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Pues bueno, començarem pel juvenil A. Fontsanta Fatjó 0, Blanca Subur 0. Un empat que ens manté a les posicions capdavanteres. Avui es podia guanyar, però s'ha estat molt estàtic i no s'ha trobat el forat al gol. El juvenil B, Blanca 0, Bassa Torrella 0. No ha pogut la Blanca sumar 3 punts per posar-se líder. Moltes ocasions de gol, però totes inútils. El Bassa Torrella, molt ben classificat tercer, ho ha posat molt difícil. Cadeta, Cornellà 1, Blanca Subur 3. Sensacional campanya del cadet, en la que està lluitant pels 3 primers llocs. Cadet B, Sant Mauro 6, Blanca Subur 0. Res a fer amb un local molt fort i gran. Infantil A, Blanca Subur 2, Vilanova 1. Ha costat molt guanyar, ja que la Blanca no trobava el camí del gol. Infantil B, Blanca Subur 4, Vendrell 3. Partit amb molts canvis al marcador, 2-0, 3-1, 3-3... i a l'últim minut, gol de la Blanca, que va jugar a ràfegues. L'infantil C, Quintinent 1, Blanca Subur 2. Al camp del Cué, la Blanca ha fet un resultat molt curt. La Devinà, Blanca Subur 1, Ribes 1. Just empat entre dos forts equips. La Devin B, Blanca Subur 0, Viladecans 2. Contra un equip gran i fort, la Blanca no ha tingut res. La Devin C, Sant Bonaventura 11, Blanca Subur 0. Res a pelar contra un equip gran i fort. Benjamina, Blanca Subur 3, Castelldefels 4. S'ha plantat molta cara al líder, però ha guanyat per la seva veterania. Benjamín B, Ribes 15, Blanca Subur 0. Sèrie correctiu a un equip que no reacciona. Benjamín C, Piera 10, Blanca Subur 0. Una altra copiosa golejada contra un equip més gran i fort. Per últim, el campionat local de Nou Pinsbens, amb Promeses 6-9, Remax 8, Interarmaris 3, Mi Pintor 6 i Òptica Holandesa 9, Construccions Txetxo 5. Ara donaré la classificació perquè ara ja no jugaran fins després de Reis. Mi Pintor 18 punts, Òptica Holandesa 14, Construccions Txetxo 13, 6-12, Interarmaris 8 i Remax 7. I en Pitufos, Les Magnòlies 0, Newton Informàtica 1, Restaurant Triana 2, Hotel Estela 1 i Càmping Sitges 5, Begudes d'Ell 0. Classificació, Càmping Sitges i Restaurant Triana 15 punts, Magnòlies 14, Newton Informàtica 10, Begudes d'Ell i Hotel Estela 9. El divendres 18 farà arribada el Nou Pinsbens al Papa Noel, com cada any, que portarà regals per a tots els participants en el campionat.
I això vol dir...
Es retrobaran els entrenos el dia 8 de gener. Uh-huh. Bones festes a tots, nois.
Doncs això vol dir que s'acosta el Nadal i, com ens ha comentat molt bé l'Albert, la visita del Papa Noel marca doncs, aquest parèntesi futbolístic abans no comencem el nou any. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé i bones festes.
Vinga, igualment.
Adéu-siau.
Vale, adéu.
Doncs, com molt bé apuntava l'Albert Lluís, aquesta tradicional, típica visita del Pare Noel a les instal·lacions del Nou Pins Benz és la que marca ja gairebé en aquest final d'any futbolístic. Una bona jornada, per cert, als equips femenins del Club de Futbol Suburense. De fet, dels tres equips, dos han pogut guanyar i un altre, el cadet juvenil, ha pogut treure un bon punt davant d'un rival d'entitat. Anem a pams, comencem recordant que l'Aleví infantil es va imposar per 8 gols a 3 al tancat, en gols que van anotar Filu amb hat-trick, també hat-trick d'Adriana i doblet Sílvia, que en va anotar 2. Suburense 8, tancat 3, molt bon resultat, com dèiem, d'aquest Aleví infantil. Pel que fa al cadet juvenil, com assenyalàvem, un empat a 0 davant el Reus al municipal d'Aiguadols, i el sènior femení, que es va imposar sense cap mena de problema amb el Salou. Van anotar amb els gols del Subu, Nuri, que va fer 2, Lau, 2 més, i Judit, el cinquè indefinitiu. Un partit que ja va quedar totalment decidit a la primera part, en la que el Sobrense ja va anar al descans amb un 4-0 favorable. Temps ja per donar un cop d'ull als resultats de la 14a jornada del grup segon de la territorial preferent. Han estat aquests: Rocatenc 0, Olímpic Can Fatjó 2, Alcarràs 3, Camp Clar 7, Torreforta 3, Mollerussa 3, Horta 4, Vistalegre 0, Viladecans 0, Cervera 0, Martorell 1, Sant Ildefons 5, Pubilla Cases 2, Alcallà 2, Canyelles 2, El Morell 2 i Cambrils 0, Unió Esportiva Sitges 0. Malgrat la derrota 4-0 al Camp de l'Horta, el Vistalegre, el conjunt de Castelldefels, continua liderant la classificació amb 30 punts, seguit molt de prop per l'Olímpic Can Fatjó, que li retalla diferències. El conjunt de Rubí és segon amb 29 punts, seguit del Pubilla Cases amb 28, 23 per Torreforta, 22 punts suma el Cambrils, 21 Horta i Alcarràs, 20 Viladecans, 19 punts per Cervera i Mollerussa, el Camp Clar en suma 18, el Sitges, que és 12, també té 18 punts, 18 punts per Canyelles, el Catllà és 14 amb 17 i tanquen la classificació. Sant Ildefons, 16 punts, 16 punts per Morell, 12 per Rocatenc i el Martorell, que des de fa unes quantes jornades s'ha quedat clavat amb els 2 punts. En fi, resultats, alguns d'ells sorprenents. Toni, sens dubte ens crida l'atenció aquest 3-7 del Camp Clar, el camp de l'Alcarràs. Primera, perquè el Camp Clar sí que és un bon equip, el vam veure fa un parell de setmanes jugant contra els Sitges, no ens va semblar un mal equip, tot i que els Sitges es van dur la victòria final per 0-2, i ens s'assembla fins a cert punt estrany també, bé, tenint en compte que l'Alcarràs és també un dels bons equips de la preferent.
Sí, sí, és un... És un marcador sorprenent, aquest del Can Clar, però bé, es veu que doncs, comptava un nou entrenador doncs, que l'anà molt bé, perquè
sí,
el nou entrenador, victòria segura.
I quina victòria.
I quina victòria més bona. I doncs, home, ja vam veure que és un bon equip el Can Clar, que és un equip que treballa molt bé, que fins i tot a mi me va donar molt bona sensació, el que passa que el Sitges en el seu dia va ser superior amb ells, i fins i tot a la segona part ells van voler però no van poder, no? Sí, és una victòria doncs, que te queda una miqueta, te deixa una miqueta jo pensant el que és la preferent, el que és aquest grup segon, que aquí qualsevol equip te pot fer mal.
El Vistalegre ja ha perdut dos partits, ve de perdre 4-0 amb l'Horta.
També és un resultat sorprenent, no? Un Horta, doncs, que ja a principi de temporada apuntava a ser un equip de los que pujaran aquest any, no? El que passa que la realitat ha dit, doncs, que n'hi ha un equip per sobre d'ell, no? Però l'Horta és un equip a tenir molt en compte, no? I la prova la tens aquest 4-0 al Vistalegre. Un Vistalegre, doncs, que jo m'imagino que aquest marcador li farà mal, perquè són 4 gols, però bé, queda molt de campionat, això l'ha anat molt bé a l'Olímpic, que ha pogut escurçar diferència després de guanyar el camp del Roqueteng, si no recordo malament.
Sí, 0-2, 0-2, sí senyor.
Doncs és un bon resultat per l'Olímpic, que escurça diferència, i a més, després de, em sembla que de l'empat del Pubillas Casas, doncs,
sí, a cara seva, 2-2 amb el Catllà,
s'ha col·locat allà com segon, i serà cosa de 3 o 4 equips, no? El que passa que queda molt campionat, encara veurem moltes coses, i això és bo, perquè això anima aquest grup segon, que és molt complicat.
Sens dubte, amb aquesta part alta de la classificació, amb Vistalegre, Olímpic, en faig jo, Pubillas Casas i Torreforta, que es queda una miqueta desenganxat d'aquest grup capdavanter, ve a dir el que ja apuntaves, Toni, que hi ha molta igualtat, que tot i que diguis Vistalegre, també saps que pots perdre en qualsevol camp.
Sí,
això
clar,
està claríssim.
És evident, no? I el camp de l'Horta és un camp molt complicat. I bé, és un equip aquest a l'Horta que, com t'he dit al principi, doncs quan va venir aquí el primer partit a Sitges, doncs ja es deia això, no? Que era un equip que s'havia fet aquest any una miqueta, doncs, per assolir l'ascens. Després s'ha trobat amb la sorpresa que el Vistalegre està allà i molt fort, no? I a l'Olímpic, no? Però jo penso que és un equip aquest a l'Horta, doncs, que estarà a dalt i que lluitarà a dalt. Queda molt campionat, queda molt... A mi m'agrada molt el punt aconseguit pel Sitges a Cambrils. Cambrils és un equip que està allà, que està fent un campionat molt bo, i aquest punt del Sitges, doncs, diu que portem 3 setmanes sumant, i que això és molt important, no?
Hi ha empats i empats, i hem d'entendre que el punt d'ahir a Cambrils és dels que suma.
És boníssim, aquest és un punt molt bo pel Sitges. Jo penso que és més que un punt, i això anirà molt bé guanyant el Cervera aquí, perquè d'aquesta manera, doncs, el Sitges, fins i tot lo pot passar aquest equip i es pot col·locar. Ara Manel tindrà que treballar bé aquest partit, és el proper, i fa bo això, el dit aquest que es diu sempre, de partit a partit, no?
Sí, sí.
Ara el proper rival, si es guanya el proper rival, s'acabarà l'any, doncs, dignament allà, i penso que serà acabar un any que va començar malament, que va tenir les seves dificultats, però que aquest any el Manel amb aquest equip, doncs jo penso que l'acaba bé.
Qui no aixeca cap és el Martorell de l'amic Chechu.
Chechu pot fer milagres aquí, Doncs sí, un Martorell que està allà... Doncs,
cinc li va fer el Sant Ildefons, eh?
Sí, i és que cada setmana, des que ha arribat el Chechu, encara la cosa està més complicada, perquè abans encaixava pocs gols i ara encaixa molts. Doncs alguna cosa ha canviat. De moment ha canviat en contra del Martorell, perquè és el que t'he dit, no? Allà abans s'aconseguia resultats mínims, perdien per la mínima, i fins i tot feien bon paper. Des que ha arribat el Chechu, doncs la cosa ha variat i fins i tot lo goleixen, no?
El Sitges, que com dèiem, va aconseguir un valuós punt al camp del Cambrils, un camp certament on les últimes temporades, si acceptem l'última en què es va acabar perdent, crec recordar, per 2-1 o 3-1, doncs el Sitges sempre ha tret bons resultats.
Sí,
la història
sí.
Diu a vegades que hi ha camps més propicis, tot i que són números, és el que diem sempre, i són estadístiques, però al cap i a la fi sempre hi ha camps que són més propicis, no sé per què.
Sí, no ho sé, no? Però veus, un dels camps que també a mi m'agrada que el Sitges jugui, perquè sempre treu punts, és el camp del Sant Ildefons, és un camp que també li va força bé al Sitges.
Pubillas Casas, és un
Pubillas Casas, és un també és un camp que li va força bé, i Cambrils, no? És d'aquests camps, doncs, que el Sitges sempre suma, i això és important. Home, jo penso que l'empat d'ahir va ser molt important pels Sitges, és un punt més que un punt, i bé, és el que t'he dit, no? Se farà molt bo aquest punt sumant els 3 punts el diumenge que ve, acabant aquest any dignament, amb un equip, doncs, que jo ja ho deia a principi de temporada, doncs, que a mi m'agradava, que era un equip, doncs, que no tenia figures, que era molt jove, però que tenia una actitud molt positiva, i això l'està demostrant partit a partit. Ara ha agafat aquesta línia, aquesta dinàmica positiva, i tant de bo aquesta línia bona, doncs duri molt.
Des de la distància, ho tornem a repetir, l'empat d'ahir al camp del Cambrils és bo. Qui ho va viure en primera persona, evidentment, és el seu entrenador, Manel Rodríguez. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'empat d'ahir és bo, no és bo?
Sí, és un empat molt treballat i molt disputat. Va ser un partit amb molt poques ocasions de gol, tant per un cantó com per l'altre. I bé, és d'aquells empats que al principi per mi és un bon resultat, perquè és un camp molt difícil i el Cambrils és un bon equip. I penso que els vam plantar en tot moment. No els vam deixar jugar mai, no es van sentir mai còmodes al camp. Nosaltres potser ens falta un pèl de profunditat, però tot i així vam tindre dues ocasions bastant clares, sobretot una al final de Pardo. I jo crec que l'equip, en tot cas, va donar sempre la cara i va estar sempre molt ben posicionat al camp. I jo crec que vam donar un bon to i una bona imatge.
Reclamaves fa unes quantes setmanes, Manel, que l'equip sobretot havia de recuperar aquell bon esperit defensiu. Si no recordo malament, tres jornades consecutives sense encaixar un gol.
Sí, una mica, bé, a vegades és el que diuen sempre, no? Els problemes t'obliguen a buscar solucions i en aquest sentit, però jo crec que a poc l'equip pues, ha anat trobant solucions, ha anat trobant acomodament al camp, situacions en les que se sent més còmode, més bé, i a poc ens anem cada vegada fent més com a equip, i això també fa que defensivament treballem més junts. I bueno, tot això fa que ara ens creïn, no, ja no que ens feien, que no ens feien tres gols, que no ens feien cap gol en tres partits, que això és una mica anecdòtic, no? Sinó el fet que no ens creïn pràcticament ocasions, no? Mm-hmm. Que això és el que realment hem millorat molt, no? Que ens feien gols molt tontos, en situacions molt poc treballades pel rival. I ara pràcticament no ens creïn ocasions, i això és una bona senyal. Això no vol dir que no tinguem altres problemes o que no puguem tornar-nos a tindre, però de moment sembla que anem pel bon camí.
Ahir, però, com deies, Manel, va faltar, doncs, potser aquest bagatge ofensiu, no?
Sí, és estrany, perquè som un equip que sempre fem gol. Pensa que l'únic partit que no havíem marcat havia sigut el dia del Catllà.
Sí.
I és una pena, perquè ahir amb un gol s'haguéssim emportat els 3 punts, però no vam tindre, ens va faltar un pèl de profunditat. També teníem alguna baixa important i això també ens va fer pues, tindre que jugar d'alguna manera una mica més condicionats. Però, bueno, ho torno a repetir, el Cambrils també és un dels equips de la part alta i també és un bon equip.
Clar.
El camp aquell és un camp molt gran. Costa defensar allà, no és el mateix defensar allà que defensar Igualols. I, bueno, jo penso que era molt important que ells no marquessin, que no ens fessin jugar massa avançats. I això, pues, bueno, una mica ens ha donat ens va donar una mica la situació aquesta, que ens costava una miqueta més arribar a del que estem acostumats. No? Uh-huh.
Permeta, Manel, que pregunti sobre els dos substituts dels lesionats, Carlitos i Uri, l'Edgar i el Néstor, ja fa dues setmanes que són titulars, especialment el bagatge de l'Edgar, no? Un jugador jove, un jugador que ve del juvenil. Què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Ahir va estar, jo diria que sensacional. A la primera part, correcte, la segona part molt bé, perquè a més va tindre la situació de trobar-se amb la segona part potser amb el millor jugador que tenen ells, que és l'Ike, que ve a sortir fresc, que la meva part no van reservar. Bueno, ho van intentar per allà molt, però no, va estar molt bé, l'Ike va estar molt bé, molt, molt segur, molt tranquil, i va complir molt bé amb la feina que tenia que fer. I molt content, igual que tot l'equip, Vull dir, efectivament, sí. Es pot dir que l'equip té un 10, perquè és que no ens van crear ocasió de gol clara ni una. O sigui, l'equip no va patir en cap moment pel resultat de l'empat. I jo crec que el camp del Cambrils això no és fàcil. És un camp que, al ser tan gran, hi ha molts espais i alguna ocasió sempre et creen, no? Vull dir que, en aquest sentit, tot l'equip està molt bé, però si tu em preguntes per l'Edgar, et diré que va estar fantàstic i m'alegro molt per ell, perquè és un nano que ha patit bastant, perquè al principi no entrava a l'equip, li ha costat entrar, i quan ha tingut l'oportunitat, pues, una mica el que dèiem, no l'ha aprofitat, l'està aprofitant, i això és una bona notícia per tots.
Manel, un altre cop el Pardo no va estar afortunat de cara al gol.
Sí, però et sento, eh?
Sí, en sents ara, Manel?
Bueno, a veure,
Manel,
sí.
Ara sí, vinga. Escolta, Manel, una altra vegada, doncs, el Pardo no va estar afortunat de cara a barraca, de cara al gol, perquè ho va tenir, no?
Sí, bueno, no va ser la situació que hi ha tan clara com potser el dia del Camp Clar o altres partits, no? Va ser una jugada més, va ser una bona jugada d'ell, que, bueno, va ser una bona jugada de l'equip, que els últims minuts ens hem donat compte que podíem guanyar el partit, i els últims 10 minuts es va abocar l'atac, i, bueno, un canvi d'orientació, la va controlar bé, es va endinsar molt bé dintre l'àrea, estava una mica escurat, i va tirar fregant el pal. Allò és que va estar a punt de marcar amb una molt bona jugada d'ell, vull dir que a més seria d'un mèrit que té, no va tindre sort tampoc, una vegada més, però potser aquesta vegada no se'l pot culpar tant de fallar una ocasió de gol, sinó que la va crear ell una mica, i el tret que va fer es va treure va ser un tret bon, molt bo, el que passa que no va tindre sort i no va acabar d'entrar.
Manel, acaba l'any, acaba aquest 2009, un 2009 complicat, i la millor manera d'acabar-lo és, sens dubte, sumant 3 punts aquí a casa amb el Cervera.
Bueno, això esperem, tots, això ja saps com va, eh? Sí, sí. Cada partit és una història i no sabem què passarà. Però el que sí que puc dir és que, una vegada més, ho donarem tot per tirar el partit endavant, que al fin i al cap és el que s'exigim, no?, cada diumenge. I si la línia de joc és els últims partits, no els 3 últims, sinó els 5 o 6 últims partits, jo penso que tenim moltes opcions de guanyar-lo. Evidentment, no podem donar per fet res, ni creure'ns res absolutament, perquè ja veieu com està la classificació, en 5 punts i en 10 equips.
Sí, sí.
Però està clar que pas a pas, partit a partit, nosaltres tenim les nostres chances i tenim que aprofitar-les.
La última, ara sí. Et sorprèn aquest 3-7 del Camp Clar, al Carràs?
No ho sento res.
Anava a dir, si et sorprèn en certa manera el resultat de 3-7 del Camp Clar al camp de l'Alcarràs. Manel? No sé si ara ens pot escoltar o no. Manel?
I tu?
Manel?
Hola?
Hola, Manel. Doncs sembla que nosaltres l'escoltem amb ell, però ell no ens pot escoltar a nosaltres. En qualsevol cas,
hola.
Doncs a veure si... Deixem-ho, perquè si no serà complicat. Ara sí, Manel? No, deixem-ho, perquè si no ens tornarem bojos. En qualsevol cas, doncs, volíem saber, tenir l'opinió de primera mà del míster, d'un Manel Rodríguez, satisfet, com han escoltat, per aquest punt, llàstima, de l'ocasió final, que li hagués suposat, doncs, una victòria fantàstica, en aquest cas, Toni.
Sí, llàstima, no?, perquè ho va tenir, no?, va treballar molt bé el Sitges, penso que va ser un partit molt seriós, partits seriosos com els que està fent, no?, perquè, de fet, el Sitges, jo penso que porta una gran dinàmica, li faltava una miqueta la sort, i doncs ara va tenint aquella sort que abans no tenia. Potser li va faltar ahir també una miqueta, perquè per lo que va fer fins i tot van poder guanyar, perquè van tenir poca solució, però van tenir alguna, i doncs això és molt important. Jo penso que la línia dels Sitges té que seguir així. És una molt bona línia, molt ben defensa, un mig del camp treballador, i una línia d'atac que quan acabi de recuperar els jugadors com el Carter Uri, un jugador que té molta qualitat, doncs aquests Sitges seguiran fent el seu, no?, anant partit a partit i anant sumant punts.
Doncs li agraïm especialment al Manel que ens hagi pogut atendre durant aquests minuts, i ara, com dèiem, acabar l'any de la millor manera possible, sumant 3 punts, aquí a Aiguadols, al Cervera, equip de les Terres Lleidatanes, i ja sabem que aquests equips són molt difícils.
Sí,
són equips molt físics, equips que corren molt.
Sí, és un equip complicat, a més és un equip que té 2 punts més que els Sitges. Si els Sitges pogués guanyar aquest partit, lo superaria a la classificació, però és un equip d'aquests que doncs, tens poc que... Poc d'ells saps poc, poc argument d'ells, perquè realment són equips que, clar, no pot seguir tant com
els
d'aquí de la comarca, els de Barcelona i això, i són equips més de prop d'aquí. Doncs el que passa que, bé, el Manel té que seguir la línia de l'equip, i doncs seria un premi a creure un equip jove, a creure en un nou projecte pràcticament nou, en tan sols 2 o 3 jugadors de la darrera temporada, i després de com va anar tot. Penso que seria un premi i seria molt bo que el Sitges guanyi aquest partit, que donés 3 punts més a aquest equip.
Com acabes el 2009 amb 21 punts.
Clar, això és bo, això és bo, perquè si mirem les classificacions d'una altra temporada...
Fixa't, ara que parlo dels 21 punts, l'Horta en té 21, sí, i és sisè.
Per això t'ho dic, per això. Acabes...
El Torrefort en té 23, i és quart, clar. És el que deia una miqueta també el Manel, no? Està tot molt, molt, molt enganxat.
Està molt enganxat, i si acabes així, doncs el campionat, acabes l'any sumant, doncs te col·locaries allà, i això és molt interessant de cara a... Aquesta manera de treballar, aquesta manera de veure com està treballant l'equip, un equip molt jove, i seria bo.
Doncs s'acabarà l'any per la Unió Esportiva Sitges, com dèiem, rebent el Cervera, partit que jugarà diumenge que ve a Aiguadolça a partir d'un quart d'una. Vinga, deixem la preferent, moment ja de repassar, de comentar com ha anat la jornada, la 14 també, el grup tercer de la primera territorial, que ens deixa els següents marcadors: Cervelló 2, Sant Mauro 3, Vallirana 2, La Múnia 2, Sant Joan d'Espín 0, Marianao B 0, La Guàrdia 2, Base Espirall 1, Espluguenc 2, Martinenc 1, Barceloneta 2, Joventut Prat 0, Suburense 3, Penya Blaugrana 5, Roses 4, Ribes 2, Carmelo 2 i Vilanova B 1, Penyanguera 4. Atenció, perquè sembla que la Barceloneta comença a obrir un petit forat, lidera la classificació amb 32 punts, deixa 5 al segon el Martinenc amb 27, 25 tercer al Sant Mauro, 25 punts també per la Penyanguera, l'Espirall queda cinquè amb 24, 23 per Espluguenc, 20 per Vallirana, 19 punts sumen Carmelo i Joventut Prat, 18 Cervelló, 17 punts per Vilanova B i Suburense, que és 12 a la classificació, de fet no s'ha mogut en aquesta última jornada, 16 per la Múnia, 16 punts també per la Penya Cinco Roses, 14 al Ribes, i tanquen la classificació el Sant Joan d'Espí amb 13, la Guàrdia amb 13 i el Marianao B amb 6. I diem-li tòpic, diem-li com vulguem, Toni, però ahir gerra d'aigua freda, aigua dolç, sí que feia fred, aigua dolç. Ahir va ser ja la primera presa de contacte del públic i dels que assisteixen habitualment als partits de futbol amb un fenomen que es diu fred, i que ens agrada tant. Però bé, un resultat negatiu, un 3-4. Ahir s'esperava doncs que el Sobrense sí pogués guanyar el partit, bàsicament perquè tens un coixí de 3 punts que et serveix per anar a la Barceloneta doncs, sense aquella ànsia d'haver de guanyar o de puntuar, si es vol dir així.
Sí, clar, és evident que ahir era molt important sumar els 3 punts, perquè tu saps que vas a l'últim partit de l'any al camp de la Barceloneta. Barceloneta és l'equip que està marcant les diferències ara per ara a la classificació, i doncs, clar, si ho sumes aquí, doncs, aunque no sumis allà, tens aquests 3 puntets o el puntet o el que has sumat, doncs que d'alguna manera te queda una miqueta de coixí. No guanyar, no empatar i perdre aquest partit, doncs això fa de que el Sitges, que el Sobrense és capaç de tot, és capaç d'anar a la Barceloneta i sumar, però tal com ho veig jo los ànims, tal com veig tot, doncs no és fàcil, i no ho tindrà fàcil. Del partit d'ahir, doncs, una calca, el Sobrense, doncs, al primer 15 segons ja va rebre el primer gol, i aquest gol d'alguna manera va marcar. Jo penso que el Sobrense ahir va fer un partit a ràfegues, va aconseguir...
Excessivament atabalat el partit.
Molt atabalat.
I molt desordenat.
Molt atabalat. Estava més al camí que l'agradava als Cinco Roses que no pas al camí que li podia anar bé al Sobrense, no? I clar, aquest camí li va portar els 3 punts als Cinco Roses amb un futbol d'atac bo, perquè els Cinco Roses té un futbol d'atac molt ràpid.
Bon equip, aquesta gent també.
Sí, sí, és un equip molt col·locadet. Defensivament és un equip que té moltes mancances, però el Sobrense no va saber aprofitar aquestes mancances. Dic que bé, s'adelantaven ells, que després empatava Joanet al minut, a la mitja hora ja de la primera part. 2 o 3 minuts més tard, doncs el Blas marcava el 2-1, i tot feia pensar doncs que amb el 2-1 s'havia capgirat el marcador, que el Sobrense estava controlant en aquell moment i es podia guanyar, però el que són les coses, ells empataven abans d'anar al descans. S'arribava del descans, doncs Callejón feia el 3-2, pensaves que...
Sí, que tornaves doncs, que a encarar el partit.
Tornaves a encarrilar el partit, però arribava en dos minuts.
Sí, en un minut, el 53 al 54, ells van clavar dos gols.
Dos gols i aquí s'acabava el partit, no? En Sobrense, doncs, que a ell li va faltar això, no? Jugar bé per les bandes, no anar tan neguitós, controlar més el partit, i doncs no el va saber controlar, i el no saber-lo controlar li va fer una miqueta el joc amb ells, que ells el que li interessava era això, jugades ràpides, tenir a estrens molt ràpids i realment li va fer molt de mal al Sobrense i al Cinco Rosas.
L'actuació arbitral també doncs criticada bàsicament perquè al Sobrense li anul·len un gol per fora de joc, també entenen la gent del Sobrense que em sembla que serà el tercer o el quart del Cinco Rosas, arribava també en un possible fora de joc, en fi, estem una miqueta amb el de sempre, no? La labor arbitral tan complicada.
Clar, és que quan la cosa està tan igualada o quan la cosa no fila prim com tu vols, doncs mires molt a les decisions arbitrals. Home, a veure, i jo no discuteixo que algun gol d'ells no arribessin en fora de joc, sobretot a l'últim, no? Em sembla que es deia. Doncs sí, el que passa que són jugades molt ràpides, jugades que intenten trencar i trencaven el fora de joc, és molt difícil d'apreciar. Potser el gol del Sobrense, molt reclamat, l'àrbitre...
S'entén que no hi ha fora de joc perquè quan remata Callejón la pilota ve d'un rebot.
Ve d'un rebot, no? I al principi l'àrbitre, segons fins i tot el Jordi, donava el gol, el que passa que l'auxiliar...
És l'assistent aquí l'anula.
L'assistent anula el gol, no? I això, doncs, fa una miqueta de que les protestes del Sobrense, doncs,
hi se recordessin. Acabessin, doncs, amb l'expulsió del Jordi.
I se recorden, i exacte, i acabéssim amb l'expulsió del Jordi. Una llàstima, no?, perquè ahir era un partit per guanyar-lo, ens deixava tots glaçats, aquest partit, feia molt de fred, com tu has dit, però bé, aquest Sobrense...
Poc públic.
Molt poc.
Partit desangelat, desangelat.
Ahir era
dia lleig.
Un dia molt lleig, feia molt de fred, i realment el públic, doncs, ahir estava més a gust, segons alguns.
L'hora tampoc acompanya, recordin que el Sobrense jugarà els seus partits a 3:45, no sabem si d'anar endavant la cosa tornarà ja al seu horari habitual, perquè evidentment el tema de l'enllumenat, pel que sabem, ja està més o menys resolt.
Sí, exacte.
Millor o pitjor?
Millor o pitjor. Perquè es queixava molt també de que l'enllumenat no està del tot bé, però falta controlar aquest aspecte, i a partir d'aquí jo penso que l'any sí que ja començarà el Sobrense jugant els partits habitualment a l'hora que jugava, no? A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, perquè s'assegura doncs una major presència de públic, ja ho dèiem últimament, que el Sobrense era un equip, o és un equip que està arrossegant un nombre important de faccionats. En fi, doncs decepció ahir al Municipal d'Aigua Dolça per aquest 3-4. Les valoracions que feia el Jordi, evidentment, en la línia aquesta de preocupació, també perquè ho escoltaran sobretot a la part final de la conversa, el Jordi en certa manera està preocupat per una cosa que es diu grup, i el grup mai es pot tombar.
La veritat és que hem començat dormits, ens ha marcat un gol amb una jugada sensacional del número 11, que era molt bon jugador. Hem remuntat en dues ocasions al partit, perquè hem remuntat el resultat, després ens hem ficat per davant un altre cop amb 3-2, i quan ho teníem bé, doncs en un minut ens ha marcat dos gols, amb dues vegades defensives, quan amb un equip més aviat juvenil, no?, perquè eren nanos molt joves, doncs amb el 3-2 ja els tens acaba de rematar, no? Després, pues, ha passat el que ha passat, han passat moltes coses, ens hem ficat molt nerviosos i bé, pues, ens hem complicat el partit i l'hem acabat perdent.
El partit ha embogit per moments. Quan s'heu aconseguit avançar, no heu aconseguit mantenir una miqueta la calma i ells ho han aprofitat en un minut, us han fet dos gols.
Sí, han sigut jugades... aviam, nosaltres amb 3-2 no hem sabut ja matar el partit, que és el que comentava, fins i tot amb 3-2... Hi ha hagut una combinació que el Juanma, a més de passar la banda, ha volgut xutar, s'ha omplert de pilota i, bueno, del 4-2, possible 4-2, en seguida hem passat al 3-3 i en seguida hem passat al 3-4, no? Són molts entrebancs, no?, en un partit que ha començat ja des del principi amb molt de ritme, sense mitja al camp, i bé, pues, era una cosa que podia passar, no? Ells darrere han bastant fluixets, nosaltres darrere també hem sigut avui bastant fluixets, i bé, s'han vist molts gols, però bé, avui els davanters han superat a les defenses, i nosaltres ens hem posat molt nerviosos. Hi ha hagut moltes coses que acompanyen, no?, en aquest camp gèlid. Suposo que els àrbits es creixen una miqueta, i la veritat és que hi han passat coses lamentables i actituds incomprensibles, sobretot no de l'àrbit, no, dels línies.
Han hagut molt nervis en defensa i molt espais, no, avui?
Sí, molt espais. No, perquè ens fiquem 2-1 i amb una jugada de sac a banda a favor d'ells, el Marc Auger, més de cobrir porteria, ha cobert al costat contrari, no? Llavors s'ha girat el nano aquest, que era hàbil, ha ficat un centre i ha sortit el... No sé d'on ha sortit, amb el peu tirant-se, ens han empatat a dos. Aquesta jugada ja marca, no? Allà hi ha d'haver 2-1, no hi ha hagut 2-1, a sobre el que estava marcant ha marcat el revés del que té que fer, i ha donat amb el jugador la banda perquè pogués centrar, i ha centrat i ha sigut el gol que per mi ens ha ficat més nerviosos, no, aquest. Bé, després hem marcat 2 gols i fins i tot l'àrbit l'havia donat com a vàlid perquè venia d'un refús, era una falta que ha tirat el Blas, venia d'un refús i el Linier ha volgut anul·lar el gol. L'àrbit havia donat gol, eh? I a partir d'aquí pues, hi ha hagut molts nervis, la banqueta, dels jugadors de camp. I bé, suposo que és això, que estem entrant en una metòdica de perdre i estem entrant a zona baixa, que sempre pues, fica més nerviós que aquesta zona alta, no? És una tensió diferent, els nanos pues, han intentat sobretot netejar l'imatge, que crec que com a actitud, pues, actitud n'hi ha hagut, el que passa que han jugat tot el rato pues, a pressionar una miqueta cada un per la seva banda, i bé, quan s'han fet això, pues, aquest equip que jugava bé a futbol pues, ens ha matxacat a la contra, no? I bé, pues, ara havíem esperat dimarts i bueno, aquesta setmana el bo és que no hem perdut cap jugador per lesió i aviam si anem recuperant ja jugadors.
Està vist que l'equip ara, ho deies tu Jordi, tampoc està passant per un bon moment, no? Perquè a la plaga de lesions se li estan afegint els mals resultats.
Sí, sí, sí. Tot i la plaga de lesions, hi ha hagut un moment a la primera part que per mi hem fet aquí a casa no estaven jugant bé, no? Però hi ha hagut 20 minuts de la primera part que ha sigut del 0-1 al 2-1 que per mi han jugat un bon futbol amb bones arribades del David, que avui ha estat a la primera part, ha estat molt encertat, hem fet bones passades, hem marcat 2 gols. Però bé, no ens ha pogut, ja et dic, no ens ha pogut, quan hem posat el marcador a favor del Sobrenc no ens ha pogut mantenir-lo i no teníem temps de mantenir-lo, no hem tingut ni 2 minuts mantenint el resultat. I bé, doncs ells és un equip que a darrere, ja et dic, que bé que són bastant assequibles, però davant tenen fletxes i, bueno, amb espais i amb la defensa descol·locada, doncs la veritat és que era difícil de controlar. De fet, els 2 gols, el 3-3 i el 3-4 han sigut semblants, no?, amb arribades molt clares que el Gerard poca cosa ha pogut fer al nano.
Avui era important guanyar, no? Tenint en compte que diumenge es visita un camp
sí,
molt difícil.
Bueno, ja vam estar parlant l'altre dia amb el Toni, no? el dimarts passat, o el dimarts, no me'n recordo, sí. I vaig comentar que el Sobrense és un equip capaç de tot, no? Avui pues, hem perdut, potser és aquesta imatge que hem millorat, però aviam, a la Barceloneta hem d'anar a treure 3 punts i intentar arribar a aquells 20 punts que ens havíem marcat com a objectiu en aquests 2 darrers partits, no? Després pues, fer el parón de Nadal, que ens anirà bé a tots, aviam si pues, recuperem jugadors, que espero que sigui així, i bueno, si hi ha alguna incorporació nova, que també serà el cas, pues, que ens aporti, no? Perquè ara és l'hora de que tots anem de la mà, tots tirem del carro i l'equip pues, s'ha d'unir. Ja et dic, jo sempre ho he dit, si l'equip està unit, si som aquesta família, bé, si un mola per la seva banda, si un fa decidir les coses per la seva banda, per la seva compte, l'equip es trencarà i això és el que no toca, almenys mentre jo estigui aquí a la banqueta del Sobrenc.
Llavors, mig avançat, és possible que arribin alguns jugadors, més que res per pal·liar aquest tema de lesions, no?
Sí, vindran jugadors, sobretot doncs, de les posicions on hi ha mancança, no? La mancança, aviam, avui el Josu ha jugat tot el partit, ha jugat el Callejón tot el partit, però bueno, eren jugadors que podien jugar una hora. El Callejón a la segona part se li ha notat la falta de minuts, estava més lent que el normal i el Josu pues, al final pues, m'ha demanat el canvi que ja no podia. I bé, hem optat per l'opció del Gastón, que el Gastón no és central, i bueno, això es nota. De fet, avui, pues, el divendres, vam confirmar que hem ja quasi concertat el fitxatge del David Rossell, que havia estat al Sitges als seus temps, al temps del Creixell, havia fins i tot jugat amb mi amb el Sobrenc. És un nano que bueno, vindrà a portar el que pugui, no li hem de demanar aquí que tiri del carro com el primer, però bueno, quan s'uneixi al grup, jo hi conto molt, jo és un jugador que a mi m'agradava molt i en part és molt polivalent i pot ocupar aquestes posicions que estàvem parlant.
Fa uns dies, quan la cosa funcionava molt bé, jo te preguntava si tu t'esperaves que l'equip estigués i que tingués aquest inici, no? La cosa ara no pinta tan bé, t'ho esperaves això també?
Bé, esperava potser aquesta davallada, perquè no era normal tampoc, sent un equip novell de la categoria, estar tan amunt. Ningú va llançar els coloms a volar, no? Però i es va parlar, hòstia, podíem fer la promoció o hòstia, optar al primer lloc. Primer s'han de fer punts, s'ha de comptar que també de la tercera divisió pues, els equips catalans estan estan molt avall i bé, hem d'intentar quedar pues, a la zona noble, a la zona tranquil·la, perquè si no, no saps, fins al final de la temporada no sabràs si baixaran 3, si baixaran 5 o si baixaran 6. Vull dir que hem d'estar molt atents amb això, sumar els punts, la màxima de punts possibles. El nostre objectiu ara, després del partit de l'Anguera, que va ser per mi un punt d'inflexió, perquè per mi el partit de l'Anguera ens van superar en bastants aspectes, no hi va haver res a dir, era el punt d'inflexió, era fer 20 punts. Avui no ha pogut ser, doncs haurà de ser el camp del líder, no? Ja et dic, intentarem fer-ho, intentarem anar a per totes, i jo amb els meus jugadors hi crec, i crec que poden guanyar aquí i poden guanyar al camp del Cervelló. Vull dir que jo confio que el diumenge que ve a la Barceloneta doncs donem la sorpresa, ens anem de cara a Nadal a recuperar-nos i que podem recuperar efectius i recuperar il·lusió, que no s'ha de perdre mai, i recuperar el grup, que el grup és el que no es pot trencar, i això és el que em preocupa, que es trenqui el grup.
Ah, una pregunta, veig fins a cert punt amoïnat.
Es produeixen situacions, no? Es produeixen situacions. Una és que avui l'ambient gelit ens ha perjudicat, perquè aquí només hi havia doncs, 4 aficionats dels Sobrens, que els agraeixo molt la presència, però és que se sentia molt més els 15 o 20 que hi havia dels 5 Roses, no? I bueno, aquí doncs, els àrbits ja sabem d'això, doncs, que es senten molt còmodes i prenen decisions que no decideixen potser el partit, però fan mal. Els jugadors doncs, es desquicien, no? I això m'ha amoïnat. M'ha amoïnat també alguna reacció d'algun jugador que ha de prendre mesura, de saber que això és un grup i que aquest grup és un grup, són 25 persones més el delegat, els nanos que venen aquí a ajudar a recollir pilotes, i el grup aquest per moments sembla que es trenqui. Si es trenca aquest grup, merda, perdó per dir-ho tan clar, però la família és el primer, i la família del Sobrenc no es cobra, però s'ha de treballar igualment, s'ha de fer, i si et toca estar al banquillo, doncs et toca estar al banquillo.
No sé si en aquest sentit et tocarà fer una miqueta allò, teràpia de grup.
Sí, teràpia de grup. Bueno, és que avui, bueno, al final del partit, tot i per tot el que ha passat, no, també doncs, m'han expulsat un altre cop, crec que injustament, perquè el línier no sé què tenia en contra meu des del primer minut de partit, i jo li he dit, quan ha anul·lat el gol, li he dit, no sé, a l'altre lado no pitamos, i ja ràpidament ha dit, expulsa-lo, no? Vull dir que jo crec que veiem casos d'entrenadors que tots coneixem, per exemple, jo sempre fico el cas de l'entrenador del Carmelo, que es passa el partit increpant amb l'àrbit, gestos i tal, jo no sé si em veuen jove, em veuen perdillo, i m'expulsen, no? Però bé, això és el de menys, i això que em preguntaves de fer grup, no sé, a mi el problema és l'entrenador, si el problema és l'entrenador, pues el Manu i la directiva tindran que prendre una decisió, i si han de comptar amb un altre entrenador en un moment donat, doncs jo continuaré lligat amb el Sorense d'una altra manera, però si se me'n va de les mans és que algú està passant.
En fi, més enllà del resultat, de la derrota, preocupació, com han escoltat, per part d'un Jordi Serra que està amoïnat, se'l veia amoïnat, Toni.
Sí, sí.
Se'l veia tocat per aquesta qüestió que ell considera sagrada, que és el grup, no? Que és aquesta família del Sobrense que sempre ha d'estar unida a la mesura del possible, més enllà, torno a repetir, de bons i mals resultats. Bé, ahir sembla ser que algun jugador no estava massa d'acord amb com van anar les coses i es va crear doncs, un cert clima de desànim, de tensió...
Sí, que amb ell ho va deixar bastant preocupat. El que passa que, tal com el Jordi ha gestionat aquest grup, no es té que preocupar. Jo penso que està fent una tasca molt bona. Quin ha vist el Sobrens i qui el veu ara. Amb aquest jugador doncs, que assumeixen una nova categoria, sí que n'hi haurà jugadors que volen jugar tots els minuts i que no estan conformes amb el fet de jugar menys, però bé, això és un equip, i aquí el que té que dirigir-lo i manar-los és l'entrenador, i l'entrenador és el que sap bé com gestionar tot, no?
Jo que penso, al final l'entrenador és el que pren les decisions, equivocades o no, però les ha de prendre, no?
Sí, clar, sí, sí. És ell, és el que té que tirar l'equip endavant, no? Almenys amb les seves decisions, no?
I a vegades en calent també es prenen algunes decisions, allò que l'endemà dius, va, no?
Sí, el que passa que és
ahir això. Les coses es veien d'una manera i suposo que avui
es veuran d'una altra, no? I jo penso que fins i tot si hi ha algun jugador que no està tan conforme avui potser els veurà d'un altre color ja, les coses, no? Però bé, sí que dir-li al Jordi doncs, que està fent les coses bé, que l'equip doncs, n'hi ha dinàmica molt bona i dinàmica no tan bona, té que assumir totes les dinàmiques, i que ell està treballant força bé al grup, i penso que si se fa una encosta de tots els jugadors de la satisfacció que tenen de jugar amb el Suburense, doncs sortiria a guanyar el grup, no? I això és el més important.
La Barceloneta, Toni.
Aquí.
Diumenge.
Aquí.
És un bon partit, sens dubte, per acabar aquest 2009, un 2009 que per al Suburense ha estat fantàstic, ha estat magnífic. L'any 2009 es recordarà com l'any de l'ascens, del masculí i del femení, dels dos.
Sí. Aquí, aquest partit serà difícil. El que passa que jo em quedo amb un partit, el que el Suburense va jugar a Esplugues. Si el Suburense és capaç de jugar com va jugar, tan seriosament com va jugar aquell partit, pot guanyar la Barceloneta. La Barceloneta de moment ho porta tot molt bé, però alguna ensopegada tindrà, i per què no la pot tenir amb el Suburense? El Suburense és capaç de lo millor i de lo pitjor, no? És un equip que és capaç de fer-t'ho tot, doncs tant de bo pugui sumar al camp de la Barceloneta.
Parlàvem, hem anat parlant, hem anat incidint diverses setmanes sobre un dels problemes que té el Suburense, que són les lesions. I ho han escoltat ara fa uns moments, el Jordi s'ha vist obligat a reforçar l'equip, i ens parlava d'un nom, de David Rossell. David Rossell ve a reforçar l'equip, ve a sumar, evidentment és un reforç, no sabem com es trobarà el David de forma, però en qualsevol cas, si ens agafem el que sabem del David, que és un jugador d'equip, també que fa grup, que treballa, doncs li pot anar bé.
Sí, i a més és un jugador d'equip, no? I el Suburense ara per ara falten jugadors d'aquests, d'equips, i jugadors que l'entrenador, que el Jordi pugui moure'ls, no? Perquè, home, estem parlant moltes setmanes d'en Mario, que és un jugador, doncs, que te pot fer la seva feina en qualsevol demarcació. Doncs David Rossell també és un jugador d'aquests, un jugador que porta molt de temps jugant al futbol, però que no ha deixat mai de jugar al futbol, i això fa de que estigui encara amb una molt bona forma. Uh-huh. I li pot anar molt bé al Suburense. El Jordi treu sempre d'on pot, no? I jo penso que aquesta nova incorporació pot ser interessant, i per això li dic al Jordi que pot estar tranquil, no?, de la feina que està fent en aquest equip, perquè realment busca d'on sigui, i aquest jugador li pot anar molt bé al Suburense.
Doncs David Rossell, si les coses no s'acaben complicant, doncs serà nou reforç per aquest club de futbol Suburense, que acabarà el 2009 jugant, com dèiem, al camp de la Barceloneta. I no pinten gens bé les coses, Toni, per aquest Internacional. De fet, no estan pintant massa bé al llarg d'aquesta temporada. L'Internacional ha encaixat 11 gols en dos partits. 6 es van dur d'aquí, de l'Almeda, i 5 dissabte va perdre 5-2 al camp del Sant Ildefons B.
Sí, bé, un Internacional que es presentava amb 12 jugadors. Segons m'han dit, d'aquests 12 jugadors, 2 estaven tocats, jugaven pràcticament lesionats, de los 11 que el Pedro, doncs, treia al principi, 2 estaven bastant tocats.
Quin panorama.
Van expulsar 2 jugadors, que va acabar l'equip també amb 9 jugadors, i tot això, fins que no van expulsar aquest jugador, l'Internacional anava guanyant 1-2. El que passa que després va arribar les expulsions, la davallada, i l'equip va acabar encaixant 5 gols.
Una miqueta el que va passar aquí amb l'Almeda, no?
Sí, molt semblant, molt semblant. És que és el que parlem, no? És un equip que no acaba d'aguantar el ritme, perquè sobre, si físicament no estàs bé, t'expulsen jugadors, doncs és molt complicat acabar bé el partit, i el que li està passant, no? La davallada arriba en la recta final quan l'equip està jugant en inferioritat numèrica, i això l'acusa molt a l'Internacional. De guanyar 1-2, doncs va acabar perdent per 5-2.
5-2, sens dubte una nova davallada d'aquest Internacional de Sitges, que evidentment continua a la cua de la classificació, 5 punts, però això no és el pitjor és que en rivals com l'Almeda, com el Capellades, com la penya recreativa Sant Feliu, també se te'n van.
Sí,
12 punts sumen la penya recreativa, el Capellades, 10 l'Almeda, clar, van passant les jornades i això marca molt.
Clar, marca moltíssim, no? Tu vas perdent,
i ara saps que
es van sumant.
Reps aquí el Sant Andreu de la Barca, que aquest és un equip...
Clar.
És un os.
I clar, i reps aquest equip en la necessitat de sumar a casa, aquí encara no se sap el que és sumar, i doncs un equip que necessita més que res els punts, no? Perquè si no, cada vegada a l'aigua l'està ofegant més, no? No sé el que passarà, jo vaig estar parlant amb el seu entrenador, està amoïnat, evidentment, no té més, diu que l'única solució és anar buscant jugadors, però no sé si és solució o no solució, la cosa cada vegada està pitjor. pinta més malament per a l'Internacional de Sitges.
Doncs aquest Inter que, com dèiem, acabarà aquest 2009 jugant dissabte a la tarda aquí a Aiguadols davant el Sant Andreu de la Barca. Amb això acabem. Amb futbol acabem una setmana més aquesta nova edició del Temps de Descompte. Recordin que el Temps d'Informació Esportiva torna dimecres. Dimecres que tindrem ocasió de saludar a la tertúlia Pilotes Fora, l'entrenador del Sobrense, en Jordi Serra. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona nit. I a vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que acabin de passar un molt bon dia. Ens retrobem dimecres. Adéu-siau.